Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Banda. El Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Som a Debat a Bat, el vostre programa. Avui la Mari ens aproparà a la religiositat popular a través dels confrares de dos congregacions del nostre bisbat. Els controls edició d'Alberto Vilela i el que us parla en Francesc López. Com és habitual, us deixem en l'editorial.
En la segona setmana de Pasqua, Jesús es presenta a casa dels deixebles. Els saluda, pau a vosaltres, i els dona l'Esperit Sant, la seva pau. Jesús es mostra més que mai amb tots els sentits perquè el puguin reconèixer. Fins llavors no entenen el veritable sentit del missatge de l'encarnació del Déu fet home. Ho descobreixen estant en comunitat, reunits per la por i per la dificultat de donar sentit a tot el que havien viscut i passat els darrers dies, en un moment de soledat, de crisi personal i de grup. És sorprenent el canvi dels deixebles, la claredat interior, l'energia, la llibertat per enfrontar-se a l'aparent fracàs de la mort de Jesús, la fortalesa per viure en la pobresa amb els pobres i necessitats, sense lligams, perquè l'únic que els guia és la veritat del testimoni de la vida de Jesús i el sortir a compartir-ho. És tan gran el que viuen que no ho poden callar, i els fa feliços i lliures malgrat estar empresonats o perseguits. Tal com s'explica, no els va ser fàcil. Van posar molt de la seva part, però amb el voluntarisme no n'hi ha prou. Hi ha una part de diví que els va acompanyar. Sorprèn també que aquest missatge hagi arribat fins als nostres dies i que continuï fent feliç a tanta gent. Feliços els que sense haver vist han cregut. Tenim el repte, tots plegats com a cristians, de saber interpretar en els nostres dies, com ho van fer també els primers deixebles en el seu dia, quin és aquest vent que no se sap d'on ve i on va, però que segur que mostra el camí que hem de prendre per fer arribar el regne de Déu aquí i ara a tothom.
Gemma Gil, professora d'infantil i mare de família.
Notícies del Bisbat.
Concert de Setmana Santa a la catedral.
Dissabte 31 de març, el petit cor de la catedral de Lleida, dirigit per mossèn Joaquim Messalles, ha ofert un concert de música sacra de caire meditatiu, en el que s'ha interpretat, entre d'altres, el Via Crucis de Franz Liszt. Seguit per un nombrós públic, cada estació ha estat introduïda per una meditació llegida per diverses personalitats, entre d'altres el senyor alcalde de Lleida, el senyor bisbe i el seu vicari general. Ha acompanyat la música un muntatge audiovisual fet per uns joves del grup Escolta de Lleida i ha comptat amb diversos solistes i l'acompanyament d'un grup de corda i piano. Hi ha col·laborat l'Orquestra Julià Carbonell i l'Orquestra Simfònica del Conservatori Municipal de Lleida.
Noces d'argent per a 5 preveres de Lleida.
El postpassat dimarts 3 s'ha celebrat a la Casa de l'Església Acadèmia Mariana la celebració dels 50 anys d'ordenació presbiterial de 5 preveres residents a la diòcesi de Lleida. Aquests han estat mossèn Carles Martí, mossèn Josep Maria Cirés, absent per estar com a missioner a l'Amèrica Llatina, mossèn Joaquim Messalles, mossèn Norbert Estariol, el claretià pare Nemesi Solà i el germà de Sant Joan de Déu, Josep Anadon. La celebració, a la qual han participat 91 preveres, ha començat a 11:45 del migdia amb una estona de pregària presidida pel nostre bisbe Joan Piris. Seguidament, mossèn Joaquim Messalles, mestre de capella i director del petit cor de la catedral de Lleida, ha desenvolupat una interessant xerrada audiovisual amb el lema «El lloc de la música en la pastoral litúrgica». Seguidament, els preveres han compartit un dinar fraternal.
Missa crismal.
També el dimarts dia 3, a les 7 de la tarda, ha tingut lloc a la catedral de Lleida la celebració de la missa crismal en la que el senyor bisbe ha beneït els sants olis que serviran pels sagraments del baptisme, la confirmació i la unció dels malalts que es celebraran a la diòcesi. L'oli emprat ha estat ofert per la cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques, de la comarca de les Garrigues. els nombrosos preveres diocesans i religiosos participants a la celebració han renovat un any més les seves promeses presbiterials.
Ha mort Júlia Ferreny Martí.
El dijous sant ha mort a Lleida als 94 anys aquesta cristiana de gran empenta que havia estat una de les fundadores de Mans Unides a la nostra diòcesi. La seva parròquia d'origen havia estat la de la Nostra Senyora del Carme, en la que, juntament amb el seu marit, ja mort fa més de 30 anys, n'havien estat grans col·laboradors. Júlia Ferreny havia estat distingida l'any 2008 pel Vaticà amb la distinció Pro Ecclesiae et Pontifice. El mateix Sant Pare la va rebre al Vaticà. Cal afegir que dimarts 10 ha tingut lloc a la parròquia del Carme de Lleida una celebració eucarística per recordar-la, a la que han assistit nombroses persones que la coneixen.
L'entrevista.
La majoria de les tradicions populars religioses tenen una doble manifestació, la litúrgica dins del temple i les populars, com és el cas més recent de la Setmana Santa. Les congregacions, cofraries i germandats fan visible aquestes manifestacions populars. I hem considerat, ara que ja ha passat la Setmana Santa, poder parlar amb dos dels convidats que tenen molt i quelcom a veure amb la realitat de les diferents cofraries i congregacions. Per una banda, el senyor Àngel Simó, que és el prior de la Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Lleida, i per un altre costat, una de les més recents, encara que ja tenen la seva història, que és el germà major de la cofraria del Crist de la Agonia, senyor José Manuel Gómez. Hola.
Hola, què tal?
Hola, bona.
Senyor Àngel Simó, fem una breu història del que és la Congregació de la Puríssima Sang de Lleida.
Sí, la Puríssima Sang de Lleida, hi ha diferents versions de quan neix. La més real que seria, que està reflexada en un llibre que van escriure el Roma Sol i la Carme Torres, que ha estat documentada, neixeria a les darreries del 1600, sobre el 1670. Hi ha qui parla de que en unes xarles que havia vingut unes prèdiques de Sant Vicenç de Paül al 1500, però això no està documentat. Realment sortiria el 1600, sobre el 1670, i tota la història ha seguit, la història de la congregació ha seguit la història d'Espanya, amb els seus alts i baixos. Després, poc després del naixement, va haver l'època del Felip V, amb tots els apartats que hi va haver, i ha anat fent. L'importància del lloc on s'ha anat ubicant la congregació, que ha anat variant, que havia estat a lo que és l'església de Sant Pere, a lo que és l'IEI, i finalment es va ubicar a lo que és l'església de la Sang, que és una església que la van construir uns frares antonians. L'església i l'anexe del costat que dona darrere del carrer Bisbe González, aquests frares antonians van desaparèixer, és un ordre que es va desaparèixer, i va passar les propietats a l'estat, al rei. I llavors la congregació ho va comprar al rei el 1804, això ho tenim documentat. Llavors l'església de la Sang, amb lo del costat, és propietat de la congregació.
I la finalitat d'aquesta congregació?
La finalitat inicial per la qual neix la congregació és per donar suport espiritual i moral a les persones condemnades a mort. Mm-hmm. Això és una finalitat que, afortunadament, avui doncs, no és necessària, però fins no fa massa anys es va exercir. Els dos últims condemnats a mort de Quireida, en l'època del general Franco, tenim els telegrames de conforme es van enviar, un perquè va ser un judici militar, que era un xicot del picat que havia fet un robatori amb mort.
Medesquer?
Sí, correcte. Uh-huh. I es va enviar un telegrama al ministre de l'exèrcit demanant l'indult. I un altre també era un que havia robat amb un... havia matat amb un vigilant d'un garatge de per cap pont o d'un magatzem, i també es va demanar clemència, que no se'n va fer cas, però era la finalitat. Avui dia això, lògicament, s'ha transformat. La finalitat és una mica la general de gairebé totes les congregacions, donar suport físic i moral als congregants, i tenim com a especial també una mica enllaçat amb el que era abans dels condemnats a mort, no seria el mateix, però també estem una mica al tema de donacions, tant d'orgues com de sang.
Un vessant important que fa també una vegada més palesa la realitat de que la religiositat i la fe ha d'estar sempre vivim amb l'ésser humà. Què significa ser cofrare?
Ser cofrare penso que és un compromís. Avui dia estem en un món que tenim de tot. És molt variat, tenim moltíssimes opcions esportives, culturals, d'oci, de tot. Llavors, l'opció de ser cofrare és una cosa especial, una mica exòtica al món que vivim avui, no? És més fàcil ser soci del Barça, per exemple, o ser fan d'un cantant...
Que es poden ser les dues coses.
Es poden ser les dues coses, correctament, les que convingui. Però, esclar, aquesta és un compromís especial diferent i una mica contracorrent, potser, de les modes d'avui, no? És un compromís bàsicament religiós, espiritual, i de relació amb el proïsme, amb la gent que està al costat, començant primer pels mateixos congregants, en una època difícil econòmicament, i amb la societat a la que estem implicats.
I ser el prior? Què significa?
Ser el prior, bé, aquí funciona d'una forma democràtica, el prior es va per eleccions, i se suposa que alguna cosa veuen quan trien amb una persona per ser prior. Jo ara ho diré com a cas anecdòtic. La primera reunió que vaig tindre amb la Junta d'això, els hi vaig dir que aquí a la Junta funcionarem d'una forma molt democràtica. Tothom podrà dir el que vulgui. Dic que al final farem el que dic jo.
Molt bé.
Dic, perquè si m'heu considerat de que com a prior, és perquè considereu que tinc un cert criteri i tal. El dia que considereu que no el tinc, també em podeu treure com m'heu posat. Dic, però faré veure el meu criteri, fins que cregueu.
I les activitats concretes de la vostra congregació durant l'any?
A veure, la principal activitat és la que vam fer la setmana passada amb la processó del Divendres Sant. Aquesta és la gran festa nostra, que és la que ens porta més esforç físic, per dir alguna cosa, és un esforç important que fem, físic, econòmic, que està, ja està volcat tothom, tot cofrade, no? Llavors, està molt liat aquí. 15 dies abans de la processó fem el quinari, que és una setmana, els 5 dies de dilluns a divendres, amb una missa especial, amb una prèdica especial i amb algun acte, fins i tot hi ha un dia del quinari, que ara que hi ha el José Manuel aquí, ells venen, els de la cofraria del Crist de l'Agonia, venen un dia, ens porten una coral ells, fan d'això, o sigui, també tenim les nostres sinergies entre ells, i són una setmana especial. Després també celebrem Sant Antoni. Sant Antoni, com que som hereus dels frares antonians i tenim la imatge de Sant Antoni, doncs la festivitat es fa la benedicció de... El dia mateix de Sant Antoni, el dia 17 de gener, fem missa especial, fem venda de pans i uns pastissets que fan el gremi de pastissers, i fem la benedicció dels animals de companyia. I després, com que sempre ho faran dissabte, els pagesos, les carrosses, doncs també fem el dissabte següent això. I aquesta és bàsicament, a part d'una missa de difunts que fem cada any i algun altre acte que fem.
Sant Antoni Abat, el Sant Antoni del Porquet, i a més amb una gran devoció aquí a Lleida per tota la part de pagesia i ramaderia, que és part de la vida de Lleida i les seves comarques. Després parlarem dels dos, però ara passem a conèixer més de prop a la realitat que ens acompanya del José Manuel Gómez, un home compromès, i que és el germà major, es diria així?
Sí.
L'hermano mayor. De la cofraria del Crist de l'Agonia, que també és coneguda aquí a Lleida com els natzarens del Sant Crist.
Exacte.
Història.
Història.
D'aquesta cofraria, José Manuel.
Pues va néixer a la Casa d'Andalusia l'any 1998 amb l'organització del primer pregó a Lleida de la Setmana Santa, a nivell global, per dir-ho així. I a partir de llavors es va començar a sortir en processó, només el diumenge de Rams, i l'any 2005 vam voler donar un salt una mica més enllà i vam assolir els estatuts canònics aquí al Bisbat i ens vam establir com a cofradia, amb el que comporta tot això, és a dir, educació de la fe, culte als titulars, formació i caritat, amb la qual cosa pues, va ser un inici d'una etapa de formació, de caritat i de buscar noves expectatives de cara als confrares. Com explicava abans l'Àngel Simó, és tot el conglomerat de viure la germandat des d'una vessant, diguem-ne, religiosa.
Quina implicació hi ha per part dels confrares?
La veritat que absoluta, des de, independentment de l'època, com ha comentat també l'Àngel, a nivell de la Setmana Santa, després visquem també molt efusivament la devoció a la Verge del Rocío, amb la participació de 3 dies de celebracions a nivell litúrgic, principalment, i també una mica alegres, perquè no tot és serietat, sinó també s'ha de viure...
A la fes alegria,
exacte.
I les manifestacions populars també, més.
S'ha de viure també la gresca una mica, però amb devoció.
Perquè, perdó, en realitat vosaltres sou la cofraria del Cristo de la Agonia i de Nuestra Señora del Rocío.
Exactament. Som una germandat de penitència i a la vegada també de glòria, amb la qual cosa amb la mateixa cofraria lliguem les dues realitats.
Certament dèiem al principi això, no? Que totes les congregacions, associacions, entitats que tenen un caire religiós tenen sense dubte de seguida pues, també un caire popular i que surt al carrer. Qualsevol romeria és una pregària a la Verge o una glosa a la Mare de Déu, però és també sense dubte doncs, festa, flors... aquí a les contrades lleidatanes pues, tenim des de les majorales o les cambreres de la Verge que a cada població en un moment donat són les que es cuiden durant tot aquell any, no? De tindre el camarí de la Verge en condicions, de preparar les activitats, i és una bona manera de ampliar aquella prestació que nosaltres podem donar. Hi ha algun requisit especial per ser de la vostra cofraria, José Manuel?
Tots els batejats tenen dret a ser-hi, i la veritat és que ara actualment som més de 180 confrares, i tots també és la part d'aportació voluntària que vols fer i la teva part d'implicació que vols afegir a la confraria. Tots no podem donar el mateix, com deia, no és el mateix el germà major o prior, però cadascú en la seva mica d'aportació fa créixer la germandat o la cofradia.
Quin compromís suposa pel germà major d'aquesta cofradia? En aquest cas, pel José Manuel.
La veritat és que de vegades algun que altre disgust, perquè has de deixar de banda també una mica la dedicació a la família, perquè has de dedicar a la teva altra família unes hores del dia, però se fa amb orgull perquè després també tens la recompensa. És a dir, a pesar de dedicar-li moltes hores durant l'any, també tens la recompensa d'un treball que queda algo per tots. No només del germà major, sinó de tot el capítol d'oficials que formen part la Junta de Govern i també dels propis voluntaris que efectuen tot un seguit d'activitats durant tot l'any.
Va ser una novetat a Lleida l'organització de la Processó del Silenci que es fa el Dijous Sant. Quant temps fa?
La Processó del Silenci es va iniciar el 2004, aquí va sortir de Sant Llorenç, i s'ha anat, diguem-ne, ha anat creixent amb l'aportació, per exemple, l'any passat, que van vindre els Armats de la Sang per primera vegada, i ha anat creixent a mesura de que la gent li ha agafat també, perquè és una processó potser diferent a les que coneixem de la ciutat, com la del diumenge de Rams, la de Processó dels Dolors, o la del Sant Enterrament, perquè és molt més recollida, es va pel casc antic de la ciutat, pel carrer Cavallers, baixant amb el pas del Crist, i també es porta la Pietat de Jaume I, recorregut molt fosquet per la nit, a les 12 de la matinada. Després també col·laboren els de la Casa Aragó amb la Trencada del Silenci, vora les 3 del matí, més o menys, amb la qual cosa es fa diferent a lo que habitualment tenim com les processions multitudinàries que visquem a Lleida.
A banda d'aquesta fe profunda que cadascú viu amb la seva interioritat, què creieu que aporta als vostres cofrares el poder ser membres d'aquestes cofraries? Àngel.
Bé, jo crec de que la persona que entra en una cofradia, en una congregació, hi entra per alguna motivació, per algo que l'empeny. Vull dir, no és entrar, dic, en una societat, el club de petanca o d'això. Té una finalitat especial, té un... Llavors, li mou alguna sensació diferent, que és reflectida en les processons que hem viscut ara. Veus les persones com s'emocionen davant d'una imatge, davant d'una verge, els moments de pregària, amb el qual crec que és molt important a nivell individual.
Suposo que penses igual.
Exacte. Bueno, a part d'això, de vegades el fet de plastificar el carrer una imatge, però comporta tot el sentiment que hi ha dins. A part d'això, en la nostra germandat també fa una tasca molt important amb el tema del banc dels aliments a la parròquia de Sant Martí, amb la qual cosa de vegades trobem que hi ha gent que no és partidària de sortir a Setmana Santa, per recentment viscuda, però és voluntària en el tema de la recollida i la donació dels aliments per tal de donar un servei a les persones més necessitades en aquests moments de crisi.
Dèiem pregària, dèiem generositat, pietat i, per tant, doncs, també una manera directa cristiana de fer caritat. I el mateix, pues, en els casos que ens ha anomenat l'Àngel Simó, de les activitats que han de fer les diferents congregacions, i especialment la vostra.
Jo m'agradaria ressaltar el que hem viscut ara aquesta setmana de la processó nostra, de que hem incorporat un col·lectiu d'immigrants sud-americans, aquesta vegada que en col·laboració amb l'Església del Carme han sigut unes 60 persones que s'han incorporat a la nostra processó participant en vestes, muntant els passos, empenyent els passos, i que és una col·laboració que pensem tindre de cara a nosaltres. Ens ha fet molta il·lusió de viure-ho i ells també ho han viscut, són gent de molta fe i ho han viscut amb molta alegria.
I sense dubte aportaran diferents costums també dels seus països. Quin missatge voleu fer arribar a que ja ens despedim als oients d'aquest programa Debat a Bat del Bisbat de Lleida?
Bé, el missatge, jo penso de que a vegades quan parlem de les processons, si el segle XXI, si s'han de fer, si no s'han de fer, que és una cosa passada, jo penso que avui, més que mai, és el moment que quan hi va haver uns anys anteriors de que semblava que ens feia vergonya de proclamar-nos com a cristians, que semblava que els que anàvem a missa no ho volíem explicar perquè no ens veguessin com a persones rares, és una manera de manifestar, sí, som cristians, i que hi hem tot l'orgull, i ho manifestem. I penso que el ser confrare, pues, és una manera de manifestar públicament el nostre sentir.
Gràcies a les cofraries i les congregacions per la tasca que feu, José Manuel.
Evidentment, a part de la tasca de fe, que és l'educació i el seguiment als nostres titulars, amb la devoció amb ells i les oracions que els hi fem cada setmana en les nostres misses, també la part de la caritat amb el nivell de, sobretot en aquests moments que patim una crisi econòmica brutal i que tenim al costat, no cal anar al tercer món a buscar persones necessitades perquè de vegades els tenim al costat de casa. I de vegades aquella bossa que dones amb aquella persona que no té res per menjar i li pots donar un saquet d'arròs perquè es pugui fer un menjar, la veritat que aquella sonrisa que t'ofereix és el millor pagament de tot l'esforç que es pot arribar a realitzar.
Pues moltes gràcies i a reveure fins un altre moment que puguem parlar d'això i d'altres activitats que tots porteu a terme.
Moltes gràcies i fins una altra vegada.
Moltes gràcies també i fins una altra.
I ara nosaltres passem a la agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Festa de la Divina Misericòrdia.
A la Catedral de Lleida, el diumenge dia 15 a partir de 6:45, tindrà lloc l'exposició del Santíssim, la pregària del Rosari i la celebració de la missa presidida per Monsenyor Joan Piris.
Curs bíblic, els oracles profètics.
Divendres 20, de les 5 a les 7 de la tarda, mossèn Daniel Turmo impartirà la sessió d'aquest curs que es du a terme a la parròquia de Sant Llorenç.
El pensament
Per als qui creuen, no és necessari una explicació. Per als qui no creuen, no hi ha explicació possible.
Fran Werfel. I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La misericòrdia és més que una devoció. Déu manifesta el seu poder exercint la misericòrdia, com diu expressament la Bíblia i la litúrgia de l'Església, i tantes vegades ha demostrat el seu fill Jesús amb gestos i paraules. Justament la misericòrdia és allò que més identifica en els evangelis. La seva capacitat de compassió el du a curar, a eliminar situacions de sofriment físiques i morals, a tornar la dignitat als exclosos. No ha vingut a jutjar i condemnar, sinó a salvar. Celebrant la Pasqua, la resurrecció-ascensió de Jesús, que és el fonament de la nostra esperança, cal que transformem la nostra vida descobrint Déu en el rostre glorificat del Jesús misericordiós i mirem les persones i les seves circumstàncies com ho feia Jesús, implicant-se en la seva promoció material i moral, deixant al descobert persones i estructures abusives i injustes, fins a l'extrem d'arriscar la seva vida. En la seva primera encíclica, Deus Caritas Est, Benet XVI precisava que, tot i que no és la tasca immediata de l'Església, la construcció d'un ordre social i estatal just, l'Església, diu, té el deure d'oferir, mitjançant la purificació de la raó i la formació ètica, la seva contribució específica per a que les exigències de la justícia siguin comprensibles i políticament realitzables. I un fet històric incontestable que cal que tothom de bona voluntat reconegui. Els deixebles de Jesús, motivats per l'Evangeli i avançant-se a d'altres iniciatives de la societat civil, han fet possible tantes obres de caritat dedicades a promoure el desenvolupament: hospitals, universitats, escoles de formació professional, petites empreses i o cooperatives, posant en joc el millor d'ells mateixos, amb errors inclosos. Per a nosaltres la qüestió és ben concreta. Sense donar-se un mateix a fons, ens quedem sempre a mig camí. Per això, l'estil de vida que la fe ens demana no és altre que el que descobrim en el mateix Jesús, qui ens ha donat a conèixer, amb obres i paraules, el Déu que es manifesta com a amor incondicional a tothom, com a principi de vida i de fraternitat, com a font de llibertat i esperança sense fronteres, com a plenitud. Tant de bo que la nostra vivència deficient de l'Evangeli no sigui mai impediment seriós perquè d'altres arribin a Jesús. Possiblement tenim massa batejats només amb un vernís de cristianisme, fins i tot devocional, que no acaben d'entrar a fons en la comunitat de Jesús, escoltant i posant en pràctica les seves paraules. Això devalua el catolicisme i pot convertir l'Església en obstacle per a aquells que busquen amb cor sincer. Convivint, doncs, amb molts i diferents plantejaments, cal que fiancem la nostra comunió amb Jesucrist mort i ressuscitat, criteri últim de la nostra actuació, i fonamentem tot el nostre futur únicament en ell, de qui esperem la salvació definitiva de l'ésser humà. Sabem que ell ens demana no només anunciar el regne, sinó també realitzar-lo i mostrar-lo en la vida de la comunitat, construint un altre món possible. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Avui les cofradies ens han ensenyat una altra manera de manifestar la seva fe, d'una forma popular i oberta a tothom. Adéu-siau, amics. Que tingueu una bona setmana.
De Bata a Bata, el Bisbat de Lleida.
Ràdio Estel.